Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat es converteix aquest cap de setmana en un gran espai de fires amb motiu de la Diada de Sant Ponç, que combinaran tradició, consum responsable i promoció de productes locals i artesanals. Des d'aquest divendres i fins diumenge, la ciutat acull, d'una banda, la primera Fira del Raig a la plaça de Barcelona i, de l'altra, la Fira de Sant Ponç i la Fira del Comerç Just i Solidari a la plaça d'Octavià. Aquestes dues fires conviuran també amb la Fira d'Artesans, que té cita cada segon dissabte de mes. I els gausacs encara en un dels seus caps de setmana més especials de la temporada, amb la Diada de Sant Ponç, que tindrà el seu punt àlgid amb l'actuació castellera aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià. Per a l'ocasió, els santcugatencs compartiran plaça amb els castellers de Sabadell i els castellers de la Vila de Gràcia. I 4 minuts. És el que ha durat la Junta de Veïns Extraordinària de l'EMD de Valldoreix, celebrada aquest divendres i convocada a petició de Junts, que reclama va accelerar la instal·lació de mòduls per ampliar l'escola de música. Una durada inèdita que s'ha propiciat per una esmena del govern que ha prosperat gràcies a l'abstenció del PP, que ha fet que el que decantés la balança fos el vot de qualitat del president, Juanjo Cortés. El jugador del Futbol Club Barcelona i l'estrella de l'equip, Lamine Yamal, ha visitat aquest dijous les instal·lacions de l'ASEM Jaume Tubau. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, el jugador blaugrana està preparant el draft de la Kings League a Sant Cugat. Lamine és el president de l'equip La Capital, que ha entrat amb una wildcard, una invitació, de l'organització. Aquesta, recordem, no és la primera col·laboració que el Sant Cugat Futbol Club fa amb equips de la Kings League i de la Queens League. De fet, l'actual entrenador del primer equip masculí, Joel Bravo, va entrenar un equip de la Queens League, juntament amb un altre Sant Cugatenc, el Jaume Pasqual. I les vivències de la gent gran de la llar d'avis de la parròquia queden plasmades un any més en un mural. Es tracta d'una obra intergeneracional, ja que aquestes històries les han explicat els infants de cinquè de primària de La Mirada, que han convertit les anècdotes en dibuixos. Unes il·lustracions que després han passat a mans dels estudiants de batxillerat artístic de l'Institut Angeleta Ferrer, que sota la direcció de l'artista Pep Walls han materialitzat aquest mural de vida, que ja es pot veure al carrer del Torrent de la Bomba.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana transcorre a través de diferents professionals experts en diferents matèries. Comencem amb la coach nutricional, la Cristina García, que ens visitava dilluns per recordar-nos que arriba el bon temps i amb ell la cursa per començar a perdre pes. L'operació biquini de tota la vida, vaja. La Cristina ens va prevenir de les dietes miracle i de les modes, però sobretot ens va recordar que cal mantenir uns hàbits de vida saludables i una alimentació equilibrada durant tot l'any. Continuarem amb la perruquera, la terrassenca Cesca Urbano, que va compartir amb el programa la seva passió per la professió, com va començar, i també altres qüestions personals que li va confessar a Sergi Estapé. I acabarem amb el muntador, el pretenc Jaume Martí, que torna a la primera línia amb la nova sèrie de Pau Freixas, Los Sin Nombre. El nostre convidat li va explicar a Luis Rodríguez com ha anat aquest últim treball i ens va avançar alguns plans de futur. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! Pocs mesos abans de l'estiu comença per a moltes persones una cursa per perdre pes. Davant l'urgència de posar-se el banyador o el biquini, molta gent opta per fer dietes miracle. Que tot i ser possible que siguin efectives, en un primer moment, acaben amb el ben conegut efecte rebot i en alguns casos comporten un dèficit nutricional insaludable. Avui tenim la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona, precisament per parlar d'aquest tema, que és un tema habitual en aquestes dates. Cristina, com estàs?
Hola, Carme.
Estem ja amb l'estiu en l'horitzó, ja el veiem. Queda una miqueta, però i ara ja ens comencem a preocupar, no? Perquè comença aquesta cursa per treure'ns de sobre aquests quilets que ens sobra. Com pot acabar això?
Doncs, si ho fem d'aquesta manera, tipus cursa, i anem amb moltes presses, perquè ens hem posat les piles tard... Bueno, després parlarem si ens hem de posar o no les piles.
Clar.
Pot ser que ens funcioni en els primers moments, però hi haurà conseqüències els següents mesos. Ens hauríem de preguntar si això és sa, si és eficaç... Hi ha un estudi que es va publicar fa res de l'Acadèmia de Nutrició i Dietètica Espanyola on s'agafa una mostra de població de 250.000 persones entre 18 i 65 anys, és a dir, una molt bona mostra, i que s'avalua aquesta pèrdua de pes a modo ràpid, val? I es veu que la gent perd uns 6 quilos, val? Però que la recuperació en pocs mesos és de 5,3 quilos. És a dir, després de tot... de tot l'esforç, dels diners invertits, perquè hi ha molta gent que inverteix diners anant a centres on els hi fan cosetes, compren productes, cremetes, polvitos, cosetes, doncs en acabat d'això, o sigui, has baixat a 700 grams, no? Això és el que diu l'estudi. Què més diu l'estudi? Que entre el 39 i el 52% de les persones que han provat fer dejuni intermitent dietes de molt baixa aportació calòrica o dietes cetogèniques, és a dir, dietes de moda, val, recuperen parcial o totalment el pes perdut.
Vaja, que hem perdut el temps, hem perdut diners i hem recuperat el pes.
I no només això, que se sap que 7 de cada 10 persones intenten fer dieta i... que, atenció, la mitjana d'intents és de 7 cops. O sigui, 7 cops intento fer dieta. O sigui, aquest estiu, el següent, o sigui, si començo el 2025, doncs estaré intentant-ho 7 anys, fins al 2032.
Per tant, això vol dir que aquesta dieta no funciona o quin és exactament el problema?
El problema recau en 3 punts, per mi, principals, el que jo he pogut veure amb la meva pràctica clínica. El primer, les estratègies ràpides no tenen en compte com funciona el cos a llarg termini. D'acord? El cos s'acostuma a aquest dèficit calòric. Si jo ingresso menys diners al banc, m'acostumaré a gastar menys. Doncs el cos fa el mateix. No em dones, no gasto. De fet, tenim un adipostat, ho podem entendre, jo ho comparo com un termostat, jo poso la temperatura a 22 graus a la sala i quan aquesta temperatura es modifica, torno a intentar estar als 22. Doncs tenim un adipostat, teixit adipós. És a dir, que si jo porto molts anys pesant, posem 65 quilos, a la que l'intento baixar de cop aquest número, el cos té tendència a tornar a pujar aquests 65 quilos. 65, 70, 52, és igual. Per això, fer-ho de manera molt ràpid no em funcionaria. Hauria d'enganyar l'adipostat. He de saber com, val? Després, el primer punt seria això. El segon, les estratègies ràpides de moda no generen adherències ni hàbits. És a dir, quan ho deixi de fer, ho tornaré a estar on abans. O sigui, jo penso, la gent s'hi posa ara i el mes d'agost doncs estarà ja de vacances, a modo chill, que guai m'ho estic passant, i... gin tonis, vermutets i tal, i se'n tornem-hi. És a dir, a final d'agost tots tornem a tenir el pes guanyat, val? Llavors no hem generat hàbits. D'acord? I tercer, i molt important, que baixar el pes i mantenir el pes perdut no és fàcil. Ojo amb aquests anuncis, baixa de manera ràpida i no sé què. Ojo, enganyeu-vos total, val? No val a dir tancar la boca i fes més exercici o tancar la boca i tot va a moda de força de voluntat. Això no va d'això, val? Baixar de pes requereix un temps, funciona de manera en fases, és a dir, primer la gent baixa més pes, després el cos comença a ralentir-se, val? I tot això se li ha d'explicar a la persona, perquè si no, què passarà? Que et genera moltíssima frustració, tota l'estona és que no estic fent bé, m'estic esforçant molt i això no funciona, serà que no tinc prou força de voluntat? Per això cal treballar molt des d'una visió individual, mirant a la persona, donant-li tot un servei personalitzat i sobretot no agafo la dieta de la veïna. O sigui, la veïna és la veïna. Potser la veïna té 20 anys i jo en tinc 50. Potser la veïna fa maratons i jo vaig a donar un passeig el diumenge. Vull dir, clar, no, això no em serveix. Ha de ser a nivell molt, molt...
personalitzat.
Personalitzat.
Sí, sí. Parlaves de la motivació. Explica'ns quins factors ens mou a les persones a fer dieta.
Hi ha dos factors principals. Un és la salut, és a dir, em passa alguna cosa o normalment me n'adono que m'estic fent gran, o el metge m'ho ha dit i això, per salut, jo vaig a fer dieta. O començo un inici de reeducació nutricional, d'acord? Aquestes persones normalment ho fan a llarg termini. I l'altre és un factor de satisfacció, millora corporal, no? Em vull veure més guapo, més guapa.
Més estètic.
Sí, és un tema estètic, val? I aquesta sí que aquesta motivació ja corre l'urgència de l'estiu, va marcada per un calendari, a vegades va marcada perquè tinc una boda, perquè tinc un bateig, bodes, bautizos i comuniones, que en diem, i aquesta aniria més marcada per el calendari, que no pas la salut. De fet, amb això hi ha una dada curiosa, que és el que comentava, les persones que tenen un IMC, que tenen més sobrepès o obesitat, s'ho plantegen en mode de salut i ho fan a llarg plaç, no començaran ara. I si comencen, no és per arribar a l'agost a posar-se un biquini. I, en canvi, persones que ja estan ajustadetes de pes, que potser tenen un sobrepès, 5 quilets o així, sí que comencen aquestes dietes més express i ràpides, que a la llarga seran menys beneficioses, perquè seran les mateixes persones que l'any que ve tornaran a aquests 7 intents que hem dit.
Cada any se'n tornem-hi.
Sí. Exacte.
Per tant, quines són les principals dificultats que s'haurien de treballar per aconseguir objectius que es puguin mantenir a llarg termini?
Exacte. Clar, és a dir, aquesta pregunta, llavors, no funcionen. Sí, evidentment, fer una reeducació nutricional funciona, però el que s'ha de veure és quines dificultats es troben les persones per poder fer-hi front, no? En aquest mateix estudi, val? Es veu que les dificultats que més citen les persones és de fer canvis profuns en l'estil de vida, que la salut els empitjora, llavors no es veuen amb forces de seguir. Pressions externes, pressions socials, val? La vida social. Jo sempre dic, quan hi ha un estudi també que diu que la gent menja més quan és feliç que no quan és infeliç. Perquè quan ets feliç, anem a festejar-ho. I ara ve una època de molta felicitat a l'estiu. I pressions externes com, no?, comentaris típics de la mare o dels pares, o ai, total, per un dia, o temes laborals, etc. Val? Després hi ha molts cops la gent que comença un procés de canvi troba insuficient suport al seu entorn. Les persones que viuen amb elles no l'acompanyen, no? Això és com voler deixar de fumar i vius amb algú que fuma. Val? Una autopercepció de manca de motivació o de control, em dona la sensació que no m'autocontrolo, falta de temps, perquè
anem tan accelerats,
sí,
no?
Sí, he menjat qualsevol cosa, no? Després, baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació i desafiament per aconseguir la sacietat a causa de restriccions dietètiques excessives. Què ens ve a dir això? Que si jo faig restriccions molt severes a la dieta, aquella persona passarà moltíssima gana. Si jo li prohibeixo tot a aquella persona, és que a la segona setmana ja no pot més.
No,
i no té res a veure amb la força de voluntat o, mm-hmm. o la seva capacitat. És que és massa dur, és que no suporta ningú. Val? I després... després hi ha una altra cosa, que hi ha desencadenants que fan que aquestes barreres, aquestes dificultats es vegin, que s'inicien. Per exemple, les xarxes socials. Imagina't que estàs fent un esforç i et fiques a mirar totes les watchies de l'Instagram i penses, total, mai arribaré, no sé què, això podria fer que jo no tingués... No?
El valor. Et desanimes.
Sí, o altres factors, o sigui, al final les xarxes socials ens envien tants missatges que com poden influir, no?, en com nosaltres afrontem un procés, no?, de canvi d'hàbits. Després els estats emocionals, depèn de quines emocions, o si estic molt estressat, doncs també, no?, això serien altres desencadenants, perquè jo no em veig amb cor de seguir una pauta nutricional.
Mhm. Hi ha alguna qüestió més?
Així important... No. Així important jo diria que això és com els factors més importants i que s'han de tenir en compte. Per això no va només a tancar la boca.
Pel que fa a les xarxes, dir que les xarxes no és la realitat, eh? Vull dir que la gent no es confongui.
Pura ficció.
Per tant, no us fixeu tant. No us fixeu tant. Cristina, dius que la baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació, així com la dificultat que suposa sentir-se saciat o saciada quan s'està en dieta, suposa una barrera. Però, clar, si no es fa una dieta, com es baixa de pes?
Exacte.
Què
això,
fem?
Això,
què hem de fer?
Això hi ha una situació que en diuen una situació paradoxal, que en diuen la situació Catch-22, que és, per trobar una feina necessito tenir experiència... Però si no tinc experiència no trobo una feina i podria ser una mica el mateix, no? Vull baixar de pes, però no vull baixar, no vull passar gana, no? I llavors no baixo de pes. Val. Potser és que el que ens hem de plantejar és quines planificacions nutricionals estem fent a les persones i que sigui un procés de petites fites, no? D'anar marcant-se passos. Per exemple, jo podria dir, val, doncs començo a l'hora de sopar, modifico una conducta a l'hora de sopar. Quan tinc assolida aquesta fita, introdueixo més verdura i per al sopar, doncs després de sopar no menjaré un paquet de galetes amb un got de llet, no sé, no? Per exemple, trec aquest hàbit. Quan he assolit aquest, vaig a per un altre i a poc vaig modificant els meus hàbits, em faig com petits reptes i així al final ho aconsegueixo. I evidentment, com tu deies a les xarxes, com deies sobre les xarxes, no fer cas a les dietes de moda i el que surt a les xarxes, perquè és una bogeria, això l'únic que farà és generar-nos més frustració i pensar que no tenim voluntat, val? No. A poc a poc i anar fent. I sempre s'ha de començar a girar la roda. Jo no puc negar que iniciar un procés on volem fer... Jo sempre parlo de canvi d'hàbit i de tornar a aprendre com a menjar o què és el que em convé més que perdre pes, val? Si jo vull fer una millora perquè em duri i em quedi de per vida, s'ha de donar el primer pas. I el primer pas costa una mica, a vegades passaré una mica més de gana o tindré una falsa sensació de gana, perquè potser he d'aprendre, no? Que no és tant la gana, sinó és que estava acostumat a tant, o a, no? Que per això, però que no és fàcil, s'ha de donar el primer pas i a poc i anar fent.
Aquest seria el teu consell, el millor que podem dir a qui ens estigui escoltant per no sentir-se allò com obligat, com frustrat, sinó que això, aquests petits reptes, que
jo diria
a mi em sembla
que,
perfecte.
Sí, exacte, que és fantàstic decidir millorar la salut, que és fantàstic voler veure's guapo i guapa al mirall, en el moment que sigui de la teva vida, que sobretot fer-ho amb temps, no amb presses, que és una cosa a llarg
termini.
Que no ens marquem dates, és tot començar. Fer-ho acompanyat d'un professional, d'una persona que ens pugui tant ajudar a nivell o pluriprofessional, no? A nivell psicològic, no? No? Com a nivell ja de pla de nutrició comptant, diguéssim, calories, marcar petites fites, tal i com he dit, i sobretot no seguir modes. Les modes són això, modes.
Doncs sí, i les modes són passatgeres, eh?
Moltíssim, i el que avui funciona demà no.
Clar que sí.
No.
Clar que sí. Molt bé, Cristina, t'hi esperem d'aquí unes setmanetes, que ara, llavors, quan tornis, ja sí que estarem a tocar de...
Estarem a tocar a Sant Joan, eh?
Estarem a tocar de Sant Joan. I clar, vindrà la coca, vindran els petards...
S'ha de fer tot, tot s'ha de fer.
Sí, sí, i ho podem celebrar, per què no?
Ho celebrarem 100%.
I tant, clar que sí. Cristina García, d'Íntima Salut per a la Dona, gràcies per venir a parlar-nos un dia més sobre aquests temes, que són de l'interès de tothom. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
La terrassenca Cesc Urbano porta tota la vida en el sector de la perruqueria, primer treballant per altres i des de fa uns anys pel seu compte. El nostre company Sergi Estapé conversa ara amb ella.
Bona tarda, doncs, com deies, estem amb la Cesc Urbano, que és propietària de Garder Perruquers aquí a Terrassa. Cesc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs explica'ns una mica com et vas iniciar amb això del sector de la perruqueria.
Bueno, jo a la perruqueria porto 35 anys. Bueno, vaig començar joveneta perquè ja m'agradava de sempre, des de petita. Ja quan anava amb la meva iaia, l'acompanyava a pentinar-se, doncs ajudava a la perruquera i donava els rulos. I vaig voler... Era el que m'agradava, no? Doncs vaig voler estudiar que passa la base, diguéssim, i comences a treure't com un cicle, com ara seria un cicle, i bueno, a partir d'aquí, doncs, després no es para un de formar-se perquè, bueno, et vas especialitzant en colors o en aprendre, doncs, noves tecnologies de productes, d'eines, i bueno, jo sempre he sigut treballadora. I ara porto com des del 2011 que sóc propietària.
Perquè ets d'aquelles que a les nines els hi feies de tot, no? Una mica, o no?
Sí, sí, jo de petita a les nines, doncs el que veia que li feien a la meva iaia, doncs jo li feia, si li posaven rulos, doncs sempre et regalen, si t'agrada de petita un conjuntet d'aquests de pentinar, i tu, doncs, si t'agrada, doncs, bueno, sí. O si tallava el cabell, òbviament. Uh-huh. Tenia les nancis fet totes amb el cabell tallat.
Llavors vas fer alguna formació, no?, com deies, tot i que sempre dius que no has deixat de formar-te, però la primera formació, la típica, la bàsica, ja la vas fer, no?, i vas començar a treballar en una perruqueria, no? Com
sí, va anar això? A l'època nostra, bueno, ara potser no funciona igual, o sí, depèn de, però sí que és veritat que començaves a rentar casa en un lloc i t'anaves formant conforme anaves treballant, però jo sempre mirava d'anar estalviant del que guanyava per després anar-me, doncs, a fer un curs d'especialització de tallat, perquè no, això és com el carnet de conduir, no surts preparat d'una acadèmia. Uh-huh. S'ha d'anar després, bueno, anar pujant per especialitzar-te i aprendre més. Al final, l'experiència també dels anys. Mm-hmm. De fet, ara m'estic acreditant aquesta professionalitat.
Mm-hmm. I el que deia, no? Vas començar treballant en una perruqueria. T'agradava la feina que feies?
Sí, m'agradava. És que això t'ha d'agradar perquè és durillo. Bueno, que són moltes hores que t'has de dedicar i de vegades, pues, també et trobes malament i tu has d'estar allà. Bon dia, bona cara, la gent que ve també ve a viure una experiència i és una feina que ha de ser, bueno, doncs que t'agradi, que sigui vocacional, per dir alguna cosa. Molta gent es queda al camí, perquè és durilla també, però jo la gaudeixo a dia d'avui, molt, encara.
Mm-hmm. I des de 2011 et plantes una mica pel teu compte. Com va ser aquest procés?
Bueno, jo vaig fer com un parón al tindre el meu fill. Uh-huh. I en principi em volia reincorporar normal a treballar, però em va sorgir l'oportunitat que de posar-me i vaig dir, bueno, provo i bueno, no m'ha anat bé. De fet, a mi m'ha agafat la pandèmia que acabava de posar un local nou. Uh-huh. I l'haver-me especialitzat en salut capilar m'ha fet diferenciar-me de la resta, i sobretot després de la pandèmia, que tothom venia amb moltes anomalies del cuero cabelludo, i això m'ha fet tirar molt endavant. Però és això, t'has de sortir una mica de la zona de confort, uh-huh. també de no parar de veure quines necessitats tenen les teves clientes i fer-ho, no només anar-lo a aprendre, fer-ho també posar-lo en marxa.
I et va fer molt vertigen? Et va fer, no sé si això de començar en solitari pel teu compte et feia com molt al respecte o vas dir...
No, saps per què? Perquè això és important. Jo sempre que he treballat per un altre, que ja era ja grandeta, no era una nena, i de fet vaig plegar quan vaig tindre el fill i després ja no vaig continuar per treballar per un altre, però sempre he fet com si fos per mi. És a dir, he mirat de... No he pensat com a treballadora, he pensat com a professional. Llavors, uh-huh. he fet el mateix que feia quan era treballadora. Fer la meva feina. Sí que és veritat que la primeria... clar, dius, a veure com... tens allò de com anirà, no? Però, bueno, si amb esforç, il·lusió, empeny, això, i estar conscient del que estàs fent, et fa, bueno, i sacrifici, no dic que no. Al final, jo tot això ho diu, diria que és com una disciplina. Mm. Seria la paraula. Si tu tens una disciplina, al final té un resultat.
Mm-hmm. I això, bueno, és un sector que potser la gent pensarà que no, però mai s'acaba de... O sigui, és a dir, ara parlem de les noves tecnologies, vosaltres també, no? Nous productes, noves tècniques, això va cada vegada van apareixent de noves, no?
Clar, això és com els metges, tu no pots relaxar-te en dir, ah, ja sé prou. No, perquè ara pues, tot ve com més natural, jo treballo en productes d'origen botànic, més productes sostenibles, i he canviat una mica tota la filosofia perquè m'he especialitzat en salut capilar, més espai fent, que la gent vingui a viure una experiència... Tot això són els cursos que he anat fent. I després també quedar-te, doncs, si ha sortit una màquina nova d'oxigen per els tractaments... Tot això és de vegades és inversió, però que la necessites. Mm. No pots estar-te quiet.
Mm. I aquesta aposta per... La duies molt a dins, això de treballar en producte sostenible, origen botànic, això era una filosofia que ja tenies o l'has anat coneixent conforme feies la teva carrera com a perruquera?
Sí, bueno, jo sempre he treballat en marques molt bones, no diré noms, però de primera línia, multinacionals, per dir alguna cosa. L'únic que... s'ha anat derivant, i inclús a vegades la clientela t'ha dit, ah, és que jo ara me'n vaig a buscar doncs, el producte en un lloc que és més natural, perquè tinc picors. La mateixa clientela, de vegades, també t'ho demana, perquè té necessitats. I si tu t'has especialitzat en tractar a que sigui saludable, doncs que els tractaments que puguin fer per millorar doncs, una psoriasis, una caiguda, la mateixa marca ja et dona el producte pues que no tingui derivats de petroli o... que no tingui silicones, tot això cada vegada hi ha més demanda.
Mm-hmm. I com comentava, estàs especialitzat en salut capilar i recordaves això de que després de la pandèmia doncs, que molta gent li va aparèixer anomalies. Ja ho cuidem, tot això? Perquè a vegades parlem de les dents o parlem d'altres parts del cos i això del cabell ja ho cuidem o en general som una mica porucs?
No, realment un 2% dels perruquers fan això que estic fent jo ara, per dir alguna cosa, que no vol dir que sigui millor ni pitjor, ni que s'especialitzen en casaments o altre tipus de serveis. Però jo ja et dic, a base de les clientes, que després de la pandèmia sobretot, però jo ja portava des del 2011 fent-ho, van vindre amb moltes anomalies de Covid, de quedar-se sense cabell, o emocionalment de sortir, doncs això, psoriasis i altres tipus d'anomalies del cuero cabelludo. Clar, jo tot això ho vaig estudiar com a base a la primeria, però això ara m'he especialitzat. I bueno, és que aquí realment no tenim molta cultura encara, però bueno, estem ahí. Ja cada vegada, jo porto des del 2011 fent això, i cada vegada jo la meva clientela l'he hagut d'anar reeducant, en què s'ha de fer també, igual que dius tu, una profilaxis de la bucal o de la facial. Doncs el cuero cabelludo és una extensió de la pell molt important, i al final és com una, el cabell és una flor, una planta. Si tu tens cura, igual que fan els agricultors, de moure la terra i posar-li fertilitzant, és una comparació, eh? Doncs això és igual, si tu cuides la pell on està anclada el cabell canvia molt.
I l'estat d'ànim, perquè hem vist casos d'alguns gent famosa que han perdut el cabell per uns problemes d'estrès o el que sigui,
sí,
és
bueno,
a dir, que afecta, no? O pot afectar.
També hi ha altres factors. A veure, tots tenim un cicle de que cau. Si ja fem una mica de prevenció, al llarg de la vida va caient, hi ha vegades que és genètic, i això no fa vacances, t'ho diu el teu cos. Vull dir, per això jo faig estudis, les faig vindre, li miro amb la microcàmera i li faig una sèrie de preguntes per saber quin és el motiu. I a partir d'aquí treballem. I, òbviament, hi ha gent que té l'opció que és genètic i no té la constància o la paciència de dir no, jo faré això perquè és crònic. O prefereixo una armada, bueno, ara diuen a Turquia. Hi ha moltes opcions, però al final jo soc com la prevenció, el cuidado i el detall de tenir acompanyar-la en su vida capilar al client. És la meva tasca.
Això que deies de Turquia, ara sembla també que per aquí es va posar un moment, es parlava molt, ara sembla que aquí també, no? És a dir, que la gent...
Bueno, perquè la gent al final ha tingut també sorpreses allà, i aquí tampoc. Cada vegada, doncs, ja han dit, anem a posar-nos les clients i no posar, potser, aquests preus tan elevats, o jo què sé. Aquest sí que ho trobo també molt bé, si al final... Jo faig com una prevenció i una cura, jo tinc gent gran que té cabell a dia d'avui, gràcies a que jo els he acompanyat en aquesta vida capil·lar.
Canviem una mica de història, va, anem en algunes aficions que tens. T'agrada viatjar, per exemple?
Sí, m'agrada moltíssim. Sí, perquè quan viatges estàs molt amb el present, i que m'agrada molt viure el present. Jo soc molt de no, a mi el futur i el passat com que no m'agraden, perquè hi ha gent que l'estic pentinant i m'està dient corre que tinc que anar a fer, i està pensant, i jo dic no, ara estàs aquí i necessito que estiguis relaxada amb mi. Pensant en el després, i viatjant és una manera de que, com que estàs veient coses, no estàs pensant en el teu cervell està per allò, i bueno, va fenomenal, la part de que descobreixes llocs, coses maques i veus coses noves, és una experiència fantàstica.
Algun lloc que t'hagi deixat captivada per tornar-hi? O...
Bueno, jo Orlando va agradar molt en el seu dia, ja fa molts anys que vaig anar. Clar, encara no havien aquí ni el Disney ni el PortAventura quan jo vaig anar a Orlando. Després, home, les ciutats com Roma, m'encanta. Milà, que també ha estat, m'agrada molt. Bueno, tots els llocs en general no, o sigui, no tenen el seu encant. El que passa que després estic, bueno, que pots estar per aquí, també hi ha molts llocs molt macos, que no és només fora d'estranger. Aquí tenim també una cultura i una gastronomia molt maca, que és el fet de sortir i estar por ahí.
També t'agrada la gastronomia, eh?
Sí, també m'agrada. M'agrada quan vaig als llocs provar o intentar provar el que fan.
Però cuinar, no, Cesca?
Sí que m'agrada. El que passa que no tinc l'estona, el temps. Ja. Perquè, doncs, faig
em sona complicat.
Això. Sí. Si tinc temps, ara, per exemple, vaig fer la mona de Pasqua, la vaig fer jo. Però normalment jo el dia a dia vaig corrents i bueno, no puc no tinc l'estona, però m'agrada molt menjar cuina tradicional al dia a dia.
I ballar?
Però també... I ballar m'encanta, també.
Sí? Balles o... Ara...
Sí. Bueno, ballo quan puc, no? Però, bueno, jo soc de les que estic netejant i amb l'escombra ballo per casa. No tinc, és que, o estic al carrer que estic veient un músico callejero i sí, és que no tinc problema, m'agrada, no em fa vergonya.
Però no vas a cap lloc, o sí?
No, hasta la música del telediario, no? Del
sí,
pic,
això és de llavors, sí.
No tinc problema. Tinc, bueno, se'm dona bé... tinc, bueno, que agafo aviat. Mira, l'altra tarda vaig baixar al centre el dia de Sant Jordi i estàvem ballant sardanes a la plaça Vella i perquè anava carregada i ho tenia de deixar tot a terra i anava sola. Si no, em poso.
Si no, també sí, enganxat.
Sí, sí.
Molt bé, doncs avui hem conegut una mica més a la Cesc Urbano, propietària de Garder Perruquers aquí a Terrassa, tota una vida dedicada a la perruqueria i, com diu sempre, formant-se per aprendre cada vegada més. Gràcies, Cesc, per deixar-nos descobrir una mica més de tu.
Pues moltes gràcies a vosaltres, que jo també estic molt contenta de parlar amb vosaltres.
Gràcies.
El muntador pretenc Jaume Martí torna a primera línia amb Lo sin nombre, la nova sèrie de Pau Freixas presentada al Barcelona Film Fest i que s'estrenarà en un mes. També al juny estarà amb un altre projecte d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, Rabalejar. Ho repassem tot plegat, marxant al Prat a Ràdio amb el Luis Rodríguez Alonso.
Avui ens tornem a colar a l'estudi de muntatge amb el pretenc Joan Martí, responsable de ritme, tensió i emocions, també en produccions com Un monstruo viene a verme, Jurassic World o La societat de la nieve. Aquest cop, però, hi venim a parlar per la seva última feina, és el muntatge de Lo sin nombre, la sèrie de Pau Freixas, que adapta la novel·la de Ramsey Campbell, ja portada al cinema per Jaume Balagueró, i que s'ha presentat al BCN Film Fest. Abans que es tanqui, un altre cop al seu estudi per muntar Rabalejar, la nova sèrie d'Isaac i la Cuesta, i Pol Rodríguez, aprofitem per parlar amb d'aquest ofici tan essencial i també, com solem dir, invisible. Jaume, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt content de tornar a estar aquí.
Lo sin nombre, una història clàssica del terror espanyol, podríem dir fins i tot, i que torna ara en format sèrie. Què et va treure d'aquest projecte?
Doncs, a veure, primer em recorda els meus inicis perquè crec que la pel·lícula és del 99, sí, del Jaume Balagueró, i recordo que per nosaltres tota una generació de cineastes, muntadors, tècnics, gent que sortien de l'ESCA, que érem la primera promoció, la pel·lícula del Jaume ens va marcar i una mica... A través d'aquesta pel·li i que Filmes en aquell moment va muntar lo de la Fantastic Factory, que va començar a fer pel·lícules, diguéssim, de sèrie B o de gènere i que exportaven a tot el món, sobretot a Àsia, va ser una escola per nosaltres. Vam començar a treballar en aquest tipus de pel·lícules i no sé, d'alguna forma és com 30 anys més tard o 25 anys més tard, doncs els que vam començar aquella generació de muntadors vam quedar bastant impressionats també per la feina que va fer el Lluís de la Madrid en aquella pel·li i no sé, d'alguna forma era un projecte que venia molt de gust, a més dirigit pel Pau Freixas, que és un company de viatge de professió i que ens coneixem també des de que vam estudiar allà al Centre Calassanç. Aleshores, bueno, era obligat participar-hi.
En aquest sentit, tenint en compte que tenim aquesta premissa, no?, que és la pel·lícula de Balagueró del 99, no sé si s'ha tingut en compte a l'hora de muntar després, o fins a quin punt ha marcat o no la premissa de tenir una pel·lícula ja feta anys enrere a l'hora d'abordar-ho ara en format sèrie.
Doncs, evidentment, el punt de partida és el mateix, tant de la novel·la com de la pel·lícula del Jaume com de la sèrie que ha fet el Pau Freixas per Movistar Plus, i el punt de partida és el mateix, no? Aquesta mare que perd la seva filla i que 7 anys més tard rep una trucada demanant-li, suplicant que la vingui a buscar quan tots donàvem per fet que estava morta, no? Aleshores, bueno, el punt de partida és el mateix, jo crec que l'aproximació pues, varia, no? El Jaume és... El bo del Jaume, jo crec que són aquestes ambientacions, aquest terror quasi gòtic que provoca i que és molt atraient a nivell visual i atmosfèric. Uh-huh. I crec que el Pau s'ha diguéssim, ha intentat canviar una mica i fugir del terror més pur i anar a un thriller més psicològic, algú que per una sèrie potser per mantenir doncs, 6 capítols potser podria ser més interessant. Uns personatges una mica més que fluctuen entre el drama i el thriller i crec que, bueno, que té un punt més de realitat, diguéssim, en les pors quotidianes de perdre un fill o de creure. I doncs, el personatge principal, en aquest cas, doncs, tota l'estona està ambivalent entre si s'ho està imaginant tot perquè no ha acabat de processar bé el dol o realment aquesta persona està trucant i volent tornar a la seva vida.
Clar, al final no deixa de ser una mica més complicat, suposo, no? A l'hora de muntar una sèrie que muntar una pel·lícula en la qual doncs, has de deixar com un clímax final, no? Per, doncs això, per veure el següent capítol, no?
Aquí tenim, sí, aquests cliffhangers de finals de capítol que són obligats, però bueno, la feina de guió que ha fet el Pol Rodríguez i el Pol Cortacans, que és el creador junt amb el Pau Freixas, doncs estan molt marcats i està realment molt ben escrita la sèrie. Jo crec que en aquest cas la diferència és passar-te 6 hores acompanyant a aquesta dona, que una pel·lícula us dona amb 1 hora i mitja et tancant tot el cercle i aquí tens una mica més de girs, no?, per, uh-huh, per aguantar aquests 6 capítols, per aguantar, per gaudir d'aquests 6 capítols. I doncs, bueno, tens més girs, més ara és que sí, ara és que no. Tenim 2 altres personatges, el policia, que ja era bastant protagonista en la sèrie, aquí una persona que reviu en el primer capítol, que és la tercera pota, diguéssim, de les persones que busquen aquesta nena, i bueno, crec que potser és una mica més ric a nivell de personatges, precisament perquè és una narrativa més llarga. Sí, sí.
Cada muntatge que has fet ha tingut la seva complexitat. En aquest cas, en Lo sin nombre, quin ha estat?
Bueno, les sèries sempre són complicades perquè hi ha poc temps comparat amb una pel·lícula a nivell de temps de muntatge. Llavors, tot el que pots provar o el que pots executar sempre ha de ser molt més, diguéssim, intuïtiu, molt més ràpid, molt més tirar de recursos que ja tens, que no un pues com una pel·li que tens el doble, com a mínim el doble o el triple de temps per executar una pel·lícula que una sèrie al mateix minutatge. Aleshores, clar, dins d'aquestes limitacions sí que vam intentar treballar des del principi amb el Pau i amb els guions i intentar buscar una narrativa que li fos particular i donar-li un look que la diferència és una mica tot el que s'està fent i crec que ho hem aconseguit, bueno, ja ho direu, però nosaltres ens hem basat molt en el cine dels anys 70, el cine, diguéssim, de terror dels anys 70, més psicològic. Uh-huh. Polanski era un referent, i llavors a nivell sonor, musical, visual, hem begut d'aquestes fonts i crec que li hem donat una personalitat bastant interessant.
Déu-n'hi-do. Sí. Jaume, quan l'últim cop que vam parlar va ser per la pel·lícula de Bayona, per La Ciutat de la Nieve, un projecte, doncs, evidentment, doncs, moltíssim, molt més gran.
Sí. Fes a veure, sí.
Volia preguntar en aquest sentit, clar, en el cas d'una pel·lícula, no?, ja em van parlar de quan t'incorporaves tu a un projecte, no?, una pel·lícula, normalment, no cal que sigui al principi de tot, a la que és una sèrie entenc que sí, no?, que aquí, al treball del muntador, és estar mà en mà des del principi del projecte.
Sí, bueno, amb les pel·lícules depèn del director, però sí, sí. A les pel·lícules sí que estem des del primer dia, perquè a Bayona particularment li agrada venir a la sala de muntatge quan acaba de rodar i veure el que s'ha fet el dia abans, per tant ella està molt, molt a sobre, des del primer dia ja estem treballant. Uh-huh. Però, i en la sèrie una mica passa el mateix, perquè hem d'anar molt ràpid, perquè després un cop acaba el rodatge tenim poques setmanes per anar traient, tenim 3 setmanes per capítol, aleshores, clar, el dia a dia de la sèrie s'ha de fer molt bé. El que passa que ens rodegem d'un equip potser més gran de muntadors, en aquest cas érem 3 muntadors i un ajudant, i jo intento entrar el més tard possible o quan ja hi ha una els deixo fer una primera versió de muntatge per jo intentar entrar el més verge possible a veure tot un primer tall. Això em permet tenir una visió, no haver-me contaminat de tota la fase de premuntatge i intentar, doncs, això que et deia, com hem de ser molt, molt, molt ràpids prenent decisions, doncs em permet una visió més fresca i no, tan, no està contaminat i em permet anar més al gra de lo que hem d'explicar i he trobat aquesta fórmula que a mi em serveix.
Mm-hmm. També, a l'últim que vam parlar amb tu, vam parlar d'aleshores una incipient intel·ligència artificial. Jo no sé quin paper té ara, doncs, la IA, justament en el procés de muntatge.
De moment, molt residual encara. Està clar que ja sentim a parlar de que hi ha plataformes que la fan servir per muntar, per premuntar coses, precisament. Una de les coses que es fa més pesada pels productors, pels directors de la sèrie, és que cada dia pugem els dailies. És a dir, a final de jornada, tot el que s'ha rodat el dia 1, doncs, ens arriba a la sala de muntatge, ho sincronitzem i el dia 2 ho pugem perquè ho puguin visionar. Uh-huh. Aquest visionat dels dailies és molt feixuc, no és gens interessant, perquè veus plano, i potser són 2 hores de visionat que es fan complicats. Jo sé que hi ha plataformes que ja estan treballant perquè la intel·ligència artificial agafi de tot aquest material de 2 hores, faci un premuntatge i aquests productors puguin veure un premuntatge en comptes d'estar veient 2 hores de dailies que en vegin 10 minuts. I doncs, en aquest sentit, bueno, veus que van arribant coses en el sector del muntatge. En el so sí que està entrant d'una manera molt forta i ja, aquest any amb els Oscars hi ha hagut bastanta polèmica ja per...
Sí.
Ja s'han... Bueno, tota la intel·ligència artificial, tots els ADRs que són línies de diàlegs que afegim a muntatge i que a vegades és difícil mentre estàs postproduint una pel·lícula perquè l'actor està a l'altra punta del món i és difícil que vingui a gravar-te aquesta veu, a vegades els hi demanem per mòbil, però clar, la microfonia no és la millor no és l'adequada. Uh-huh. I llavors entre una cosa a l'altra, no sé què, ja hi ha gent que ha començat a fer, diguéssim, servir aquesta tecnologia per posar frases d'aliàdecs d'actors, i aquí és on ja la qüestió entres amb el que és la interpretació dels actors i és molt delicat. I doncs, bueno, estem en una fase encara incipient, però ja comença a haver-hi bastanta polèmica.
Seguim parlant de més projectes en aquest cas, perquè d'aquí poc doncs et tornaràs a tancar l'estudi. Uh-huh. En aquest cas serà per Rabalejar, una sèrie amb Isequiel Acuesta i el Pol Rodríguez al capdavant. Uh-huh. Què ens pots avançar?
Doncs bé, és una sèrie... Realment és un projecte personal del Pol Rodríguez perquè és, diguéssim, adapta una mica la història del restaurant dels seus pares, no? De Can Lluís, que era un restaurant del centre de Barcelona, del Raval, amb 100 anys d'història, que per la pressió urbanística del Raval es va veure obligat a tancar, no? I on és una mica... Bueno, aquesta història feia temps que ell la volia portar al cine i finalment s'ha convertit en sèrie. I l'Isaac li dona un cop de mà, diguéssim, en la posada en escena i crec que fa un parell de capítols. L'Isaac en pot també ha escrit part dels guions. Jo crec que l'equip que hi ha al darrere és gent amb molt de talent i sí que bueno, jo la trobo... Encara no he entrat a muntar, estan premuntant, sí, sí. Estan fent aquest muntatge, la monto amb altres 2 muntadors, el Dani Arregui, que és el muntador principal, i jo entraré a ajudar, perquè per dates no combinava, però al final vam trobar aquesta fórmula i aleshores la idea és... Bueno, és complexa narrativament perquè parles de fons voltor, parles d'ocupacions, i doncs tot això té una legislació molt, molt delicada i narrativament és complicat, i si li sumes la part de, diguéssim, de lo que seria la família, que és una mica el tronc central, bueno, jo crec que és una sèrie complicada a nivell narratiu, però que realment la volem fer molt atractiva i molt, molt dinàmica.
Clar, normalment quan el portem aquí és quan ja estàs o muntant o ja has començat, sí, a muntar o ja s'ha acabat de muntar. Sí. Ara et portem aquí, et preguntem
no
precisament
vist...
per al premuntatge.
Sí.
Explica'ns com és tot aquest procés.
No, realment jo intento mantenir-me una mica al marge. Hagués pogut veure ja algun capítol que està pràcticament rodat tot i ja el podria veure, però la idea és intentar-me mantenir més verge. El que sí que vaig llegir és a principi el mapa de trames, els guions, és a dir, ja hi ha hagut un diàleg amb els directors de... Bueno, perquè sempre hi ha un procés de... Bueno, potser ens passem escrivint o potser és molt més complex, hi ha un moment que has d'arribar a les rebaixes, diguéssim, a nivell de pressupost, i s'ha de comprimir una mica o s'ha de simplificar allò que estem fent, i llavors ja hi ha un diàleg amb la resta de l'equip, amb tothom, però amb els muntadors, que són bastant especialistes en fer aquesta feina, doncs se'n requereix a priori, i llavors ja hi ha hagut aquest diàleg per dir, bueno, jo aquestes trames considero que no són tan importants, considero que aquestes són més importants. Llavors, hi ha hagut tot un diàleg de pensar en la pel·lícula, en aquest cas la sèrie, i ara precisament estem en la fase de rodatge, que acaben el dia amb dues setmanes. Uh-huh. Llavors la fase de rodatge és com... Jo sempre ho comparo amb un exèrcit, no? És molt, molt jeràrquic, molt militar, i tens 6 setmanes, o en aquest cas 12 setmanes, 11 setmanes, crec, per rodar aquests 6 capítols, i és una maquinària que no pot fallar, que cada hora extra també són molts diners, i llavors, bueno, és rodar, rodar, rodar. Nosaltres intentem premuntar perquè el director pugui anar veient coses i pugui estar confiat en, bueno, això sí funciona, això no funciona, ens hem deixat això o altres, estar molt al dia perquè no ens falti res, perquè no podrem tornar, serà molt complicat tornar a rodar coses. Uh-huh. I un cop acaba el rodatge ja, bueno, amb la tranquil·litat de la sala de muntatge, no aquesta cosa tan, bueno, de cada dia que arriben 2 i 3 hores de material i haver-les de premuntar, doncs amb certa calma ja visionem aquests premuntatges i a partir d'aquí veiem quines són els punts forts, els punts febles, quines coses han funcionat més, quines coses costa d'entendre, i aquí comencem a moldejar, a muntar, i comença la fase pròpiament de muntatge pur i dur.
Que durarà,
en principi, ens hem donat 2 mesos per muntar els unes 2 setmanes per capítol entre els 2-3 muntadors que som, i pararem a l'agost, perquè tots tenim famílies i perquè va bé parar, i la idea és parar per deixar reposar com els vins i com aquestes coses, com deixar que faci el xup-xup, perquè aquesta dinàmica de les sèries, que és tan intensa, acabes, diguéssim, una mica emborratxat. Llavors està bé parar una mica, pararem a l'agost, i al setembre és quan rematarem. La idea és setembre-octubre rematar la sèrie, visionar els capítols després d'aquesta pausa i acabar-los de fer funcionar.
Quina previsió hi ha per estrena?
Nosaltres hem de tancar-los sí o sí de postproducció, és a dir, amb el so i amb tot fet abans d'acabar l'any. I la idea és que s'estrenaran a HBO i a TV3, perquè això és una coproducció HBO-TV3, uh-huh. Que és la segona que fan... Ja han començat una fórmula, la Letizia Dolera ja ha rodat una Pubertat, uh-huh. que és sobre el món casteller, que roden en català, aquestes sèries. La nostra també revelades en català, i el Marc Creuet en roda una altra, em sembla, a final d'any. Les 3 sèries són en català, TV3 és el productor principal, i després HBO també es dobla el castellà perquè s'emeti a tot Espanya en castellà.
Déu-n'hi-do. Sí. I d'altra banda, Movistar Plus, d'aquí un mes aproximadament, sí. No? En juny tindrem, sí. Doncs, aquesta, que també ja
s'ha... Era a principis de juny, no sé si s'ha retrasat o no sé què, però sí, aquesta, Lo sin nombre, ja està... Demà vaig a tancar la mescla del capítol 6, però ja la tenim a punt de... La setmana que ve l'entreguem, l'últim capítol.
Doncs amb moltes ganes de veure-la. Jo, Martí, un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
A vosaltres,
i
tornem per convidar-me. Vinga, perfecte.
Vinga, gràcies. Bona tarda. Adéu.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
We'll be right back.